tenen una fortuna de més de 1.000 milions de dòlars, és a dir, de més de 930 milions d'euros. La revista Forbes ha actualitzat aquests multimilionaris i respecte al 2023 se n'han afegit 141.
Abans repassàvem ràpidament, no?, qui encapçala aquest rànquing.
Número 1, l'empresari francès Bernard Arnault, propietari de marques de luxe com Louis Vuitton i Christian Dior, amb una fortuna de, atenció, 215.000 milions d'euros.
Això costa d'imaginar, fins i tot.
Això són gairebé 6 vegades més que la riquesa que tenia Bill Gates el 2008, que ho dèiem abans, era el primer de la llista d'aquell any, i és més, atenció, que tot el que es va gastar l'estat espanyol per fer front a l'impacte econòmic i social que va generar el coronavirus.
Dijimos que haríamos lo que hiciera falta, cuando hiciera falta y donde hiciera falta, y por eso les anuncio que vamos a movilizar hasta 200.000 millones de euros, cerca de un 20% de nuestra capacidad de producción de riqueza anual.
És a dir, la persona més rica del món aquest any, tota sola, té més riquesa que tot el que es va gastar a Espanya en aquell moment per fer front a les conseqüències del coronavirus.
Déu-n'hi-do. Qui segueix a Arnaud?
Doncs l'ocupa Elon Musk, propietari de Tesla, SpaceX i de Twitter des del 2022, i després ja ve Jeff Bezos, Amazon, i Mark Zuckerberg, propietari de Facebook, Instagram i WhatsApp.
Ja van sent uns habituals, també. Primera dona, en aquest cas?
Està a la 15a posició i és Françoise Bettencourt, l'hereva del fundador de L'Oréal, i té uns 67.000 milions d'euros.
I no m'ho diguis, el primer català és...
Isaac Andy, que el fundador de Mango, amb 3.600 milions d'euros. Es troba a la posició 785.
I ja per acabar, alguna curiositat de la llista d'aquest any?
Ja ho hem dit, que hi entra la cantant nord-americana, la cantant americana Taylor Swift. Forbes destaca que és la primera artista que aconsegueix entrar a la llista dels que acumulen una riquesa superior als 1.000 milions de dòlars amb els guanys de la seva música.
Déu-n'hi-do, quin mareig amb tantes xifres. Sí, sí. Gràcies, Mireia.
És que a més són números difícils d'entendre,
sí,
perquè no els hem vist mai.
Sort que hem posat aquestes referències dels pressupostos i tot això, perquè com a mínim ajuden a imaginar-nos-ho una miqueta. No sé si a vosaltres us ha servit o no.
Sí, és útil, els pressupostos, no? Però és com un referent real, no? Mm. M'ha recordat el Warren Buffett perquè és conegut per la frase, no? Que vaja que si hi ha lluita de classes i l'anem ganant els nostres. Sí,
això sembla.
Tu, Anna, has dit que jo m'he trobat que pocos. Que eren pocs,
doncs
i jo pensava que hi havia...
Més.
Més persones.
Jo m'he quedat concentrat amb els 6 graus de diferència, a veure si em sembla que amb algun
puc intentar-ho. Estàs pensant tota l'estona, no? A veure si toques amb algú. A veure
si tenim més sort amb la llista de l'any que ve.
10 i 2 minuts, deixem aquí la tertúlia. Jordi Cabré, Isabel Llauger, Raimon de Viejo i Marc Martínez Amat, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui. Fins la propera, que vagi bé. Bona nit.
Adéu, bona nit.
Les 10 i gairebé 3 minuts. Però com sempre actualitzem la informació. Pep Tormos, bona nit.
Bona nit.
Què és el més destacat a aquesta hora?
Que la Generalitat demana al govern espanyol que impulsi més formació als jutges sobre violència masclista i perspectiva de gènere. Això després de l'assassinat d'un nen de 5 anys a mans del seu pare a Bellcaire d'Empordà. Es tracta d'un nou cas de violència vicària. En una entrevista aquí al 9C de RAC1, la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, ha demanat a la Moncloa que es posi les piles.
Cal apuntar també els deures que té l'Estat, de la formació necessària que s'ha de fer en tots i cadascú dels jutjats, no només els jutjats especialitzats en violències masclistes, sinó que en qualsevol jutjat d'àmbit civil hi ha d'haver la perspectiva de gènere integrada per tenir en compte totes les necessitats i les situacions de violència masclista.
I ha donat tot el suport a la mare del nen, que està ingressada a l'hospital després que el detingut també l'intentés assassinar.
D'altra banda, ara ho comentàvem, els 1.500 creueristes retinguts en un vaixell de Barcelona passaran la nit a l'embarcació en espera de novetats demà al matí.
I són pels visats falsos d'un grup de bolivians. Són una setantena de persones que tenen papers invàlids per entrar a l'espai Schengen. En una reunió aquest vespre, les autoritats bolivianes, la delegació del govern espanyol a Catalunya, la policia espanyola i la companyia de creuers estan reunits per intentar trobar solucions. Segons ha pogut saber RAC1, fons al consulat apunten que demà el vaixell seguirà la seva ruta prevista i la setantena de bolivians continuaran el procés i els tràmits des de Barcelona.
I el govern i els funcionaris de presons es trobaran demà per primer cop per parlar sobre la seguretat dels centres.
És la primera de les dues taules de negociació que va pactar govern i sindicats, la que ha d'abordar millores per la seguretat dels treballadors. Això després de l'assassinat a la cuinera de Mas d'Enric. Avui el Departament de Justícia ha demanat als responsables de les presons que revisin quins presos treballen en espais potencialment perillosos.
Gràcies, Pep. Bona nit.
Bona nit.
Els esports, Aleix Pariser, bona nit.
Hola, bona nit.
Què fareu avui, el tu diràs?
Doncs mira, estarem molt pendents de l'entrevista que la Sexta li fa a Luis Rubiales, expresident de la Federació Espanyola de Futbol, després que avui hagi aterrat a l'estat espanyol. A partir de quarts d'onze n'estarem pendents. Amb Toni Padilla, Joan Lluís García i Laia Cervelló a la tertúlia. També del partit del Paris Saint-Germain, que està jugant ara mateix semifinals de Copa Francesa, guanyant 1-0 al rival del Barça a la Champions. I entrevistarem Marta Torrejón, una de les capitanes del Barça femení.
Doncs escoltem, com sempre, a partir de dos quarts d'onze. Gràcies, Aleix, fins ara.
Fins ara.
I el temps amb l'Abel Caral. Abel, bona nit.
Bona nit.
Pugen les temperatures, però que no a tot arreu, per tant no ens refiem.
Exactament, perquè sí que a l'interior del país en molts casos sumarem de 2 a 4 graus més, en canvi a la costa, sobretot a partir del migdia, poden aparèixer entre el sud de la Costa Brava i les Terres de l'Ebre, poden aparèixer núvols baixos, algunes boides que frenin els termòmetres entorn dels 15. Tot això en un dia tranquil i amb una matinada una mica menys freda, sobretot a l'interior de Catalunya.
Gràcies, Abel, bona nit.
Bona nit.
Una pausa i tornem de seguida.
No ho sé. Amb Anna Ballonés.
Gourmet La Vanguardia ens porta una selecció de 6 imprescindibles de la guia de vins 2024. Clos Ancestral, Portell Glatim, Marquès de l'Atrio Reserva, Laus Garnatxa, Tres Naus Rosat i L'An 7 Metros. Per només 49 euros, 6 vins que no et pots perdre. Amb la guia de vins de regal a gourmetlavanguardia.com.
No ho sé. Amb Anna Ballonesta.
Les 8 i 6 minuts, ho anunciàvem en començar, avui volem dedicar aquesta part final del programa a parlar amb una dona que té un tipus de relació, podríem dir, diferent al que és habitual. És poliamorosa i manté relacions romàntiques estables amb diverses persones a la vegada. Ella és la Selena Soro, té 32 anys, viu al Vallès i és periodista i escriptora. I he anat a parlar amb ella al passeig de la Barceloneta, davant del mar, que és un lloc especial per ella, ja sentireu per què. Aquesta n'és la conversa. Selena, com estàs?
Molt bé.
Quants anys tens ara mateix?
32.
32 anys. Ets periodista, ets escriptora, has tret, si no m'equivoco, 2 llibres i uh-huh. estàs treballant en un tercer. Ara en parlarem, però aquests llibres tenen alguna cosa a veure amb la teva experiència amorosa o no tenen res a veure?
Evidentment, quan escrius, la teva vida s'acaba colant una mica a les històries uh-huh. que expliques. I quan vaig escriure el primer llibre, Misteris de la Boira, era monògama. Quan vaig escriure el segon, L'últim corp, no. Aleshores, canvia una miqueta la història de sobte. No només parlo d'estimar, sinó estimar qui vulguis i com vulguis.
Uh-huh. Tu has dit, no? Quan era monògama, clar, la pregunta és quantes parelles tens actualment, estables?
Aquesta és una de les preguntes més difícils de contestar perquè és una mica com si et pregunten quants amics tens. Mm-hmm. Fa poc vaig dir en una entrevista que tenia 3 nòvios i 2 nòvies i a la gent li va explotar una miqueta el cap perquè dit amb aquesta paraula nòvios, crec que no s'acaba d'entendre bé què significa.
I com no? t'agrada explicar-ho, doncs?
Per mi, o sigui, els meus vincles, no parlem tant de parella, quan parles de parella sembla que és amb qui fas tot, no? És una mica el format tradicional, la parella és amb qui mm-hmm. fas tot. Aleshores, si dius nòvio o nòvia sembla una miqueta, no?, aquesta idea de parella tradicional. Aleshores, nosaltres parlem de vincles i per mm-hmm. mi els meus vincles són les persones amb qui tinc una relació romàntica mm-hmm. i un compromís de construir alguna cosa i de créixer junts. Un compromís des de la llibertat. Aleshores, aquestes parelles que tinc poden tenir sexe o no, és a dir, podem tenir sexe o no. Sembla que a vegades amb la monogàmia, o almenys jo quan era monògama, tenia com molt dividit que era un amic, no?, que era una parella. Aleshores, la no monogàmia a mi m'ha desdibuixat una miqueta aquests límits i per mi ha sigut el que és enriquidor, no? Doncs no haver de posar-ho tot en unes capsetes mm-hmm. molt, molt marcades i explorar cada persona el que et ve de gust, explorar i fins on et vingui de gust, explorar-ho.
Però sí que continues diferenciant entre qui són amics o amb qui tens un vincle, ja sigui afectiu o sexual, entenc, no?
Sí. Sí, a vegades també es donem per entès que les persones amb qui mantens relacions sexuals són les teves parelles, no? Però, per exemple, hi ha parelles que porten, no, 60 anys casats i ja no tenen sexe, no? Al final de la seva vida, potser algunes sí, altres no. Aleshores, què passa? Ja no són parella, ja no són un amor. Quan a vegades explico que alguns dels meus vincles no tots són sexuals, és a dir, que amb alguns tenim sexe i amb altres no, em diuen, això són amics. Si no hi tens sexe, són amics. Doncs no té per què, no? Pots tenir una relació romàntica amb algú i, pel que sigui, no haver de tenir relacions sexuals amb aquella persona. Aleshores, a mi el que m'ha agradat de la no monogàmia és desdibuixar aquests límits i fer cada relació a mida amb aquella persona.
Llavors no t'agrada dir quants vincles tens o és que ben bé et costa posar una mica aquesta xifra?
o sigui, normalment sí que dic que tinc 5 vincles perquè són les persones amb qui tinc aquest compromís des de la llibertat, és a dir, jo estic amb aquestes persones perquè vull, i a més, clar, si dius tinc 5 parelles, la gent diu, no, com pots tenir temps? Òbviament no funciona així perquè tinc temps perquè no són un model de parella tradicional, no? No fas tot amb aquesta persona, ni tan sols cal que et vegis cada setmana. Aleshores sí que hi ha 5 persones amb qui tinc com aquest compromís de construir alguna cosa, però té nivells d'intensitat diferent i potser una d'aquestes persones ens veiem un cop al mes. Per tant, no és que tingui l'agenda plena tot el dia.
Però has dit una paraula que em sembla bastant clau, que és compromís. És a dir, aquí hi ha un acord, heu quedat amb una cosa, hi ha hagut una conversa al voltant d'això, perquè a vegades no pots tenir una relació esporàdica amb algú, però tampoc no cal potser concretar-ho gaire o arribar a aquest compromís que tu dius. Sí. Amb aquestes, sí.
Sí, de vegades hi ha la idea que les persones poliamoroses són persones promíscues que no ens volem comprometre, i jo crec justament que el poliamor requereix un gran compromís perquè has de construir unes relacions d'una forma diferent que no ens han ensenyat. Aleshores s'han de assentar les bases, no? Has de posar acords, has de començar amb acords que poden canviar al llarg del temps, no? Els acords són, per exemple, doncs, que tinguem els dos cites alhora, no? I són acords que funcionen sobretot quan comences, com unes rodetes en un nen que comença en bicicleta. Aleshores, després els deixes de necessitar, però hi són, no? Hi són aquestes converses sobre acords, sobre límits. Crec que el poliamor és tenir moltes converses, sobretot, i aleshores per mi el compromís és construir, és a dir, les persones que jo considero vincles són les persones amb qui decideixo construir un projecte, i per tant s'ha de parlar molt.
Anem una mica a l'origen de tot això, després ja hi entrarem més a fons, però clar, tu deies, no ens ensenyen a tenir aquest tipus de relacions, no? Tu en quin moment, no sé si tenies parella, si no tenies parella, dius, bueno, doncs vull provar a veure si puc tenir aquests vincles o amb certs compromisos amb altra gent. Quin és el punt que fa el clic?
Sí. Doncs fa 10 anys, de fet aquí vaig conèixer a la meva parella, una de les meves parelles.
Aquí és, explica on som, perquè és veritat que no m'ha explicat. Ens has portat aquí al costat del mar perquè és un lloc significatiu per tu, eh?
Sí, jo vivia a la Barceloneta abans, ara visc al Bosc, però vivia abans aquí, i vaig conèixer doncs, fa 10 anys a una de les meves parelles, a l'Isaac, i vam estar 7 anys junts amb parella monògama, i fa 3 anys vam decidir explorar, expandir-nos una mica més. I aleshores va començar al principi com una qüestió més sexual, d'explorar, d'expandir-nos. I al cap de poc d'experimentar vam adonar-nos que potser era una miqueta massa rígid per nosaltres, és a dir, que coneixíem altres persones i evidentment doncs, sorgien emocions i sentiments i tenies carinyo per aquelles altres persones.
Que era una mica difícil de destriar el que és el sexe de l'afectivitat en alguns en determinats casos.
Ens venia més de gust poder-nos deixar anar sense posar tants límits a les emocions, perquè dius, a mi, per exemple, doncs, tenir sexe i ja està, no m'interessava al cap d'un temps, no? Necessitava que hi hagués una connexió emocional. Per tant, una connexió emocional, hi ha moltes parelles, no?, que tenen relació oberta en la part sexual, però la connexió emocional requereix doncs, un passet més, no?, de compromís, justament. Aleshores, vam decidir explorar el poliamor, no? Que de totes formes, jo ni tan sols em defineixo com a poliamorosa, en el fons, o sigui, jo em defineixo com una persona que estima lliurement, no? Aleshores, he trencat com moltes coses que m'havien ensenyat sobre què era una parella. Per tant, podria acabar estar només amb una persona, però resulta que estic enamorada de dues persones.
Has dit, poder estar enamorada de dues persones, és possible estimar o no estimar, estimar és evident, però estar enamorada de dues persones o fins i tot de més persones alhora?
A mi m'ha passat, aleshores per mi és possible, no sé si per tothom, per tant, en el meu cas a mi m'ha passat estar enamorada de dues persones, i el que em passava sempre quan això em passava, doncs, que escollia, no? Que és una cosa que hem vist a moltes pel·lícules, no? De fet, hi ha moltes històries que la història, l'argument...
T'has de quedar amb algú, no?
Exacte, l'argument és triar, no? Quin dels dos o quina de les dues, i jo ho feia això perquè era el que havia après i deia, doncs, no puc estar enamorada de dues persones, no? He de triar una, tot i que jo estava enamorada de dues persones. Aleshores, vaig llegir un llibre que es diu La vieja sirena, de José Luis San Pedro, que parla d'una sirena que s'enamora de dos homes molt diferents, i vaig reconèixer en aquest llibre la meva forma d'estimar, i aleshores vaig entendre per primer cop, espera un moment, és que igual està bé, igual no passa res, perquè igual hi ha persones que ens enamorem de més d'una persona. I aleshores, com que la meva experiència és aquesta, doncs visc d'acord a la meva experiència. Podria...
Clar, però perquè tu puguis fer això, l'altra persona també hi ha d'estar d'acord, perquè tu dius, mira, estic enamorada de dues persones, tinc una relació amb les dues, i ja està. Clar, òbviament. Potser a algú no li sembla bé, no?
Sí, és un dels moments més complicats, suposo, plantejar-li a algú, escolta, vull que la nostra relació tingui un format diferent. En el meu cas, per sort, el que és encara la meva parella, des de fa 10 anys, va dir, bueno, provem-ho, potser jo no ho faria, no se m'hauria passat pel cap, però provem-ho. I he tingut molta sort, la veritat, de que m'hagi acompanyat, que va estar molt disposat a explorar. Va ser molt difícil al principi perquè veníem de 7 anys d'unes dinàmiques molt marcades, però ara ell, per exemple, no tornaria a la monogàmia. Per tant, estic contenta que almenys li hagi
ell aportat. Ell també entenc que té altres vincles,
sí,
eh?
Sí, sí, de fet ara està al Nepal amb el seu altre amor, uh-huh. I els vaig portar jo a l'aeroport i tenim una relació, això que deia abans de el poliamor s'assemblava una miqueta a l'amistat, perquè nosaltres a vegades doncs, els seus vincles i els meus estem tots junts i som com un grup d'amics, hi ha relacions romàntiques entre algunes persones, però s'assembla bastant a una amistat.
Clar, però amb els amics, no? Mm. Hi ha aquella típica escena, no?, de que passa alguna cosa amb algun amic i després ja no pots tornar a tenir aquella relació d'amistat que tenia. Suposo que això també va de trencar aquestes barreres,
sí,
no?
Sí, a vegades se li dona com una importància al sexe, no?, que si trenques aquesta barrera, no?, si de sobte te'n vas al llit amb un amic, sembla que la relació hagi de canviar. Doncs potser si ens han educat que el sexe no és aquesta cosa tan gran i tan important, no? Potser és com anar a fer un cafè o potser és un plaer més, no? És com anar a dinar, és com... A vegades se li dona com aquest pes, també perquè ve donat, no? La religió li ha donat molt de pes. Potser si se li tragués una miqueta aquest pes no seria tan important amb qui tens sexe.
Entenc que al principi també amb la teva parella, amb la que fa més anys i que vas conèixer aquí on som ara, veu necessitat posar com... unes normes, no? Abans m'ho deies, sí, no? Però això s'ha anat diluint.
Sí, eren com els acords que teníem al principi, eren com les rodetes per començar a caminar d'aquesta forma que nosaltres no sabíem, no? Com es feia. Uh-huh. Ara ja no necessitem aquests acords, aquestes rodetes. El nostre únic acord és dir-nos bon dia i bona nit quan estem lluny, diguéssim, i ja està. O sigui, realment, a vegades quan algú comença amb el poliamor o amb aquest tipus de relacions se li pot fer com molt feixuc, no? Pensar, ostres, però la meva parella s'anirà amb algú de viatge? Jo, ostres, que això pensar-ho és que m'explota el cap, no? I en realitat, a poc a poc, com que vas deconstruint moltes coses que abans pensaves que se't farien que serien com tot un món, de sobte fins i tot et fan feliç. A mi em fa feliç saber que un dels meus companys està vivint una experiència a un altre país amb una altra persona i que s'ho passaran bé, i aleshores és un lloc on s'hi arriba i quan s'hi arriba doncs s'hi està molt bé.
Molta gent es preguntarà, ostres, però en cap moment has sentit ni una mica de gelosia o no hi ha hagut tensions o... Això passa o sí. Vas aprenent a mesura que passa o és inevitable que passi?
És una emoció natural. Clar, ja no som nenes, no? Per tant, podem aprendre a gestionar aquesta emoció. Les poliamoroses també sentim gelos. Però el que aprens a fer és com prendre-t'ho com un indicador d'alguna cosa, no? Potser sents gelosia perquè no t'estàs sentint cuidada a la relació. O potser sents gelosia perquè tens una inseguretat que no has treballat i l'estàs projectant a l'altra persona. Per tant, els gelos poden ser una emoció molt útil per detectar com està la relació. En el meu cas, per exemple, no sóc una persona com de forma natural molt gelosa, i les vegades que he sentit gelos perquè n'he sentit, a mi m'agrada com sentir-los i deixar que passin per mi i deixar-los anar, perquè no passa res per sentir gelos. No és de mala poliamorosa ni de mala monògama, sinó que és una emoció natural.
Clar, un dels principals dubtes que tinc i que potser també molta gent s'estarà preguntant és allò que deies abans, no? Ens han ensenyat d'una manera... Com és aquest procés de desaprendre tot això? Perquè, clar, ningú t'explica tenir una relació així, malgrat que hagis trobat un llibre que potser sí. Et faci obrir la ment. La majoria de cànons, de models, de pel·lícules, de tot el que veiem, ens porten cap a una mateixa direcció. Com ho desaprens, tot això?
És el més difícil, és desaprendre tot el que ens han ensenyat sobre com funcionen les relacions. És molta feina personal, perquè des de petites, no?, totes les pel·lícules que hem vist, tots els llibres que hem llegit, aleshores també es tracta de buscar altres referents. A mi, per exemple, em va anar molt bé trobar comptes d'Instagram on es parlava de poliamor. Vaig anar a trobades amb persones poliamoroses on xerraves de les dificultats amb què et trobaves. Vaig llegir molt sobre no monogàmia. Hi ha un llibre que es diu Ètica promiscua, que és com una mica la bíblia del poliamor, que et dona com pautes de com començar. Ara cada vegada hi ha més literatura també sobre com establir aquest tipus de relacions. Cada vegada doncs, és una miqueta més fàcil, no? Al principi et sents una miqueta sola, però és un camí difícil perquè has de desaprendre tot això, però hi ha maneres i també sentir-te acompanyada i poder buscar persones de l'entorn que també estiguin en aquest procés te'l fa una miqueta més fàcil, però és difícil, és com que treu moltes coses a la llum, no? De, doncs, si tens inseguretats, si tens alguna forma de vincular-te com molt apagada, tot sortirà. Per tant, tot sortirà a la llum i ho hauràs de treballar.
Creus precisament que la societat anirà cada vegada més cap aquí, o per l'evolució que tu has vist en aquests últims 3 anys des que vas decidir, doncs, fer aquest pas? Has vist una evolució, encara que hagi passat poc temps?
Sí, jo crec que les estructures de les relacions estan canviant moltíssim. Fa 100 anys els casaments eren per interès, no? No es casaven per amor. Això ha canviat, no? Canvia molt ràpid la forma com entenem la relació hegemònica. Per tant, no m'estranyaria que d'aquí uns anys sigui bastant més habitual. Ja hi ha molts joves adolescents, o veus sèries com, per exemple, Sex Education, no?, que parla molt de la vida dels joves, i ja hi ha parelles poliamoroses, relacions obertes. Per tant, jo crec que sí que estem com en un moment de trencar estructures, i probablement, doncs, sí que anirà una miqueta més, igual que ja la gent no es casa per interès, bueno, a veure, cadascú que faci el que hagi de fer, però sí que han canviat les formes de relacionar-se.
Per molt que hi hagi cada vegada més gent i que es senti més a parlar d'aquesta paraula, d'aquest tipus de relacions, clar, com s'ho pren la teva família o els teus amics més propers quan arriba el moment de dir, doncs mira, també tinc aquest vincle amb aquesta altra persona, sí, o me'n vaig de vacances amb aquesta altra persona i no amb la parella que vosaltres considereu que és la meva parella, sí, més estable, no?
A veure, jo crec que he tingut la sort de tenir una família poc normativa. A mi m'han educat dues mares, aleshores crec que estic bastant acostumada a la diferència, i de fet quan els ho vaig explicar em van dir, ah, ja sabíem que això passaria, jo, ah, sí, doncs jo no ho sabia, sí. I aleshores, per sort, la meva família sempre ha sigut superacollidora, la meva família també, hi ha molta diversitat, aleshores aquesta part va ser fàcil. Sí que és veritat que hi va haver una part de l'entorn que s'ho va prendre com... que va ser difícil perquè...
Els amics, vols dir?
Sí, part dels amics que... quan jo vaig explicar que havia proposat aquest model de relació a la meva parella, em deien, ostres, però li faràs mal, ell no ho vol, això, està sent egoista. I clar, quan en aquest moment que no tens referents i encara no et sents com prou segura amb el que estàs fent, perquè tu també tens molts dubtes, et fa com sentir-te malament i culpable. Si l'entorn dubta, et traspassa les seves pors.
M'imagino que et deus haver trobat també alguna situació de rebuig, no? D'algú que potser tu n'estàs enamorada o t'agrada i li has plantejat aquesta opció i t'hagin dit, no m'hi veig.
Sí que em va passar que al principi, quan tenia cites amb persones monògames i explicava la meva situació, jo per exemple ja no tinc cites amb persones monògames perquè és com és un altre llenguatge, aleshores sembla que els hagis de convèncer, i jo no tinc necessitat de convèncer a ningú del model que han de fer servir, no? Jo explico el que a mi em funciona.
Tots els vincles que tens, per tant,
sí,
alhora tenen altres vincles.
Sí, sí. Això també t'allibera temps, perquè
tothom ha de repartir.
Exacte, tothom està ocupat. Aleshores, jo amb persones monògames, doncs, no ens entenem perquè són formats totalment diferents, i és fer tot un recorregut que si m'enamorés d'una persona monògama i estigués disposada a explorar, doncs, òbviament, però ja no tinc cites amb persones no monògames perquè, a part de que et passes tota l'hora de la cita
donant explicacions,
aquesta fase ja ha passat.
Tu vius amb la teva parella inicial? És que no sé com anomenar-lo, no sé si té com una distinció diferent a la resta,
no,
o com t'agrada...
Nosaltres no... Hi ha diferents tipus de formats en el poliamor, no? Poliamor jeràrquic, no jeràrquic. Nosaltres tenim una relació no jeràrquica, és a dir, visc amb l'Isaac perquè ja vivíem junts i perquè ens agrada també, perquè tenim 4 gossos i és com els hem de cuidar. Però això no significa que hi hagi una jerarquia, és a dir...
No és la teva relació principal,
no,
diríem?
No, nosaltres no parlem de relació principal. Totes les persones estan com al mateix nivell. Evidentment prioritzes, a vegades, un dia prioritzaràs una persona i un altre dia una altra, però no hi ha una jerarquia.
Hi ha hagut algun moment que hagis dit, m'estic estressada, he d'estar per no sé qui, però l'altre també em necessita, no tinc prou temps, perquè clar, el temps, vulguis o no, és una cosa també, m'imagino, complicada de gestionar en aquests casos, no?
Sí, de fet, una de les conclusions a què hem arribat nosaltres i també al nostre entorn és que s'han de compartir espais, perquè si no tens temps per tothom, doncs va, anem a fer una excursió i anem totes juntes, no? Així podem compartir espai. El temps, evidentment, l'amor és totalment il·limitat i jo m'he adonat d'això, no? Puc estimar moltes persones, però el meu temps no és il·limitat, i és una cosa que no tenia tant en ment quan vaig començar. Ara penso, ostres, ara jo no puc permetre enamorar-me de més persones. O sigui, estimo lliurement, però el meu temps és il·limitat i ara realment no podria enamorar-me de ningú més perquè no li podria dedicar temps de qualitat.
O sigui, creus que el límit màxim és amb les parelles amb les que tens vincle ara mateix?
A no ser que vagin canviant les intensitats, perquè això també a vegades va evolucionant, no? Hi ha persones amb qui de sobte doncs, estàs en un moment vital, amb qui t'apropes moltíssim i passes molt temps amb aquella persona i, bueno, respectar els espais vitals de cadascú i va canviant, la veritat.
Però clar, vacances, coses així que has de prendre més una decisió, que no és del dia a dia, que dius, mira, avui vaig a fer un cafè amb tu, o el dissabte vaig al cinema amb tu. Coses més que hi hagis de destinar potser una part més important del teu temps, com ho gestiones això?
Doncs mira, les vacances aquest any, per exemple, farem repartit equitativament, perquè vaig una setmana amb una persona, una setmana amb una altra i una amb altra. I potser amb alguna vaig un cap de setmana i no...
Vull dir, no faràs vacances senceres.
No tinc tantes vacances.
No acostumo mai a fer aquesta pregunta a ningú, perquè evidentment és una mica invasiva, però és el fet de tenir fills, no? En el teu cas, com que estem parlant d'un tema tan personal, sí que te la vull fer, no? No sé si tu em vols tenir o no, i si en el cas que em vulgués tenir, com es gestionaria això? I sí, clar, hauries de fer una tria, no?
Ja, jo sempre havia dit que no volia tenir fills, i ara tinc una relació, un dels meus vincles són una parella amb fills, aleshores...
I tens relació amb els dos?
Sí, és una relació romàntica.
Tant amb el noi com amb la noia. Sí.
I jo he descobert que es pot... Hi ha un altre tipus de mare, no? Es pot ser un altre tipus de mare. Ells em diuen com a mi. Aleshores, és un altre tipus de... És una altra forma de ser mare. I, a més, és una forma que m'agrada perquè, justament, jo tinc dues mares. Una d'elles em va adoptar. Aleshores, clar, ja tinc molt integrat, no? Que les persones amb qui no comparteixes sang també poden ser persones a qui estimis incondicionalment. Aleshores, m'he descobert amb la no monogàmia sent un altre tipus de mare. Aleshores, no crec que tingui necessitat de ser mare biològica perquè m'agrada molt... el tipus de mare que sóc, i si fos el cas és com amb tribu, no? Potser, o com a la prehistòria, que potser era més compartida la criança, i trobo que avui en dia les mares monògames se senten molt soles i crec que tenir amigues o amors que t'acompanyin amb la criança crec que és un suport molt gran, i a nosaltres això la no monogàmia ens ho ha donat.
En aquest cas, aquests nens com viuen també aquesta situació dels seus pares amb aquesta relació que tenen amb tu? Els hi han explicat directament?
No, ells veuen que em quedo a dormir i els sembla, de fet ells em pregunten, et quedaràs avui a dormir? I si és una cosa que els agrada, que viuen amb molta naturalitat, i és que clar, aquí és quan t'adones que moltes de les coses que vivim ens les han ensenyat, no? Perquè ells no s'ho plantegen. Jo quan vaig explicar-li a la nena gran que tenia dos nòvios en aquell moment, va dir, ah sí? I feu coses junts? I vaig dir, a vegades sí i a vegades no. I diu, ah, ja està. Aquesta va ser tota la seva resposta. Crec que a vegades a la vida aquesta hauria de ser també la nostra resposta a les coses, no? No? És com, d'acord, curiositat i ja està, sense judici, no?
De fet, moltes vegades els nens quan són petits i els hi preguntes, ai, que tens amics, no sé què, et diuen, sí, tinc dues nòvies.
Exacte.
O tinc, no? Vull dir que és una cosa que els nens petits diuen
no
sovint, a vegades.
No ho havia pensat mai, però és veritat. Sí, no tenen aquestes estructures tan rígides i, per tant, doncs a casa ho viuen amb naturalitat.
D'aquí a, no sé, 20, 30 anys, et veus... podent mantenir uns vincles com els que mantens ara? O creus que això pot anar a més o a menys?
A més segurament no, però també crec que hi ha una cosa que és l'energia, no? No sé si sempre tindré l'energia que tinc ara per cuidar les relacions com crec que es mereixen, també no sé on em portarà la vida. O sigui, el que sí que sé segur és que estimaré lliurement, sigui una persona o dues o tres, perquè això ja s'ha quedat amb mi, i d'aquí 50 anys, no sé, tant de bo fundar un poble poliamorós, la veritat, seria una mica el meu somni, i viure amb els meus amics i amb els meus amors en aquest poble.
Sí, creus que aquesta seria una bona possibilitat, on hi haguessin unes regles diferents, no?
Sí, seria el nostre poble utòpic.
Ens deies que fa 10 anys que vas conèixer l'Isaac aquí, en aquest punt de la Barceloneta, on som ara. En aquell moment que el vas conèixer, m'imagino que no et podia venir al cap res del que ha passat en aquests últims anys, no?
No, no. De fet, recordo que quan era adolescent la meva mare li costava bastant el tema nois, és a dir, que sortís amb nois, i aleshores ella li va costar bastant que tingués nòvios, i a més sempre em deia, no em vinguis mai amb un nòvio del Madrid. Aleshores, el primer nòvio va ser del Madrid, i a més ara, doncs, uns quants nòvios. O sigui,
tots del Madrid, espero que no.
No, tots del Madrid, no.
Però vull dir que clar, en aquell moment, no sé, ni t'ho havies plantejat, m'imagino.
No m'havia plantejat, tenia 22 anys, sempre crec que vaig començar tot una miqueta tard, és a dir, sempre he sigut com una miqueta bastant nena, és a dir, les relacions doncs, em van començar a interessar a partir dels 20, o sigui que era com bastant una nena descobrint què eren les relacions i una nena que havia vist bastantes pel·lícules romàntiques i moltes comèdies romàntiques i aleshores no m'ho vaig plantejar. Crec que una cosa que... És a dir, jo no ataco mai la monogàmia ni crec que el poliamor sigui millor, però sí que crec que està molt bé poder-nos plantejar si el format que vivim és el que ens agrada, és el que ens funciona o és el que ens ha vingut imposat i no ens hem qüestionat si ens funciona. Aleshores, jo això no ho vaig fer. I sí que veig que ara molta gent ho fa de forma natural. Jo vaig necessitar 10 anys i doncs diverses experiències i veure referents i canviar jo també una miqueta amb el temps.
Serena.